COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Darrer Esports Cope en format habitual, perquè ja a partir de demà a aquesta hora tindrem a l'especial Eurocopa, on estareu perfectament informats també de tot el que passi al marge de l'Eurocopa, i sí, obrirem un mini Esports Cope al tram final d'aquest espai entre les 4 menys 10 i les 4 de la tarda amb la informació esportiva més local. Dit això, el Barça, missatge de Joan Laporta i els senadors, entre d'altres coses, va dir que hi ha brots verds, que la situació econòmica del club millora i que ja estem arribant al final de la travessia pel desert. Va dir, a més, que l'exercici es tancarà amb resultats operatius positius. Això vol dir que després d'alguns anys hi haurà més ingressos que gastos. A veure si és veritat i a veure com s'aconsegueix, perquè amb això dels números, en funció de com els mous, et poden sortir d'una manera o d'una altra. Allò de la enginyeria comptable. I ja no saps tampoc de qui fiar-te. Sempre ha estat igual. Els de dins diuen que tot va bé i els de fora que la situació és dramàtica. Demà comença l'Eurocopa amb el partit inaugural Alemanya-Escòcia. Espanya debuta dissabte a la tarda contra Croàcia. Avui escoltarem a Dani Olmo, que ha parlat aquest matí, i també a Nico Williams, que va estar ahir al partidazo. Dos futbolistes que sonen pel Barça. A Girona, Aleix García està ja a Alemanya per pesar revisió mèdica per fitxar pel Bayer Leverkusen de Xavi Alonso per uns 18 milions fixes més variables. Dia molt important avui per l'Espanyol, que buscarà aquesta nit a Cornellà al Prat la classificació per la final per l'ascens a primera divisió davant de l'Sporting. Com sabeu, porta l'Espanyol un 0-1 favorable del partit d'anada. Ja espera la final a l'Oviedo, que ahir va superar 0-2 a l'Eibar i es planta a la final. Després vindrà per aquí el Dani Solsona per fer una bona prèvia del partit. Abogacía del Estado demana 5 anys de presó per Carlo Ancelotti, el tècnic del Real Madrid, acusat de cometre dos delictes fiscals durant la seva primera etapa com a tècnic del Real Madrid entre 2013 i 2015. En bàsquet, el Real Madrid és campió de Lliga per la via ràpida. Victòria ahir a Múrcia, 73-84. Els europeus de natació de Budapest, nova medalla per la sincro. Emma García i Denis González es pengen la medalla d'or en duo mixta lliure. I comença l'Open USA de golf, recordo, amb la baixa de John Ram. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la porta parla de brots verds. Creieu que l'economia del Barça millora el 56%, que empitjora el 44%? En clau Girona, el substitut d'Aleix García, creieu que està la plantilla al 4%? Creieu que ha de ser Oriol Romeu al 29% i que s'ha de fitxar algú al 67%, la majoria. I en clau espanyol, fàcil, passa o no passa a la final. Creieu que sí que passa la gran majoria, al 84%, que no passa al 16%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo.
Para nada.
Ni un poquito de cosa.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dijous amb moltes coses per explicar. En clau Barça, demà arrenca l'Eurocopa i aquesta nit cita vital per l'Espanyol. Obrim amb l'actualitat del Barça, que ens porta el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per recuperar un parell de titulars dels que va deixar Laporta ahir en la seva compareixença davant dels senadors, amb un discurs inicial de... no va arribar a la mitja hora, 26 minuts, no, em sembla?
26 minuts sense llegir paper, com ens té habituats. És veritat que l'únic moment on es va despistar un moment va ser quan havia d'esmentar la vicepresidenta, l'Helena Fort, i allà en aquell moment sí que l'únic moment on
va perdre una miqueta el fil,
sí, però uns segons, però ja està, la resta tot no va repetir cap idea i tot ho tenia al cap, com ens té habituats. Davant tenia els 1000 socis més antics que estaven a l'auditori 1899, és els que composen el Senat, entre ells el Minguella,
sí.
I allà va explicar doncs, el president Joan Laporta que tancaran, i va ser el gran anunci que va fer d'aquest discurs, en positiu l'exercici per primera vegada, diu
exercici que, ordinari.
Exacte, que també havien baixat 180 milions d'euros la massa salarial. És veritat que les sortides es refereixen a aquest segon mandat, en aquests 3 anys de mandat, no? Amb totes les sortides de jugadors importants com Jordi Alba, Busquets, Piqué, Leo Messi, tots aquests doncs, han baixat la massa salarial en 180 milions d'euros. Ha dit i ha repetit que mai convertiran el club en una societat anònima. Diu que encara que hi hagi aquest mantra i la gent ho repeteixi, que mentre ell estigui, la seva junta estigui president del club, seguirà sent dels socis. També estava molt, molt content per tots els números econòmics i deia que hi ha brots verds en l'economia del Futbol Club Barcelona.
Avui puc dir amb orgull que després de 3 anys, i potser ja, si ens remuntem abans d'aquests 3 anys que hem tornat al Barça, si ens remuntem al 2017, el club enguany doncs, donarà resultats operatius positius. Comencem a veure els brots verds. Això vol dir doncs, que el resultat ordinari del club és positiu.
Amb això dels números, sempre quan els pinten des de dintre són bons i els que els pinten des de fora són dolents. Ahir parlàvem de l'aparició d'aquest grup opositor, encapçalat per Joan Camprubí. Víctor, i ahir Laporta, conscient d'aquesta informació, va enviar un missatget, no?, cap a aquest grup, jo crec.
Sí, cap a aquest grup, Víctor Font, l'oposició que ella detecta que estan allà, que existeix, que explicava el Joan Jopayàs ahir al matí, doncs per la tarda el Joan Laporta els envia un missatge, va donar les gràcies als senadors per l'estabilitat institucional que li han donat ahir i la seva junta aquests 3 anys, evidentment, per no fer cap moció de censura, per no aixecar-se en contra del seu govern, i llançava aquest missatge pels qui venen, diu Laporta, a salvar el club, que ell considera que ja l'estan salvant.
No hi ha hagut improvisació. El que hi ha hagut és molta professionalitat i molta capacitat de resistència. Ens venien alguns a donar moltes lliçons des de fora. A vegades des de fora jo respecto molt les opinions i cadascú pot dir la seva. Doncs aquestes lliçons que ens volien donar des de fora, doncs jo crec que molts no han entès que del que realment es tractava aquests 3 anys, del que realment es tractava és de recuperar l'economia del club en el mínim temps possible i sense posar en risc el futur del club, sense posar en risc el model de propietat, i d'això es tractava, de salvar el Barça.
I també estava positiu amb l'esport, deia que el Barça, que és veritat que no ha anat bé ni en futbol ni en bàsquet, però que celebren que tenen 48 Champions, l'última la de l'handbol, que tornaran a guanyar Champions i que l'important, i aquí en el Barça és el més important, que el pal de paller són els joves, la Masia. També agraïment a Xavi Hernández, li va agrair la seva feina, la tasca, creure en els joves, donar-los minut i guanyar la Lliga i la Supercopa. A Flick diu que li desitja tota la sort i que seguiran aquesta línia dels joves, i també va assegurar que estan aquí per prendre decisions justificant la sortida de Xavi Hernández.
Molt bé, després comentem algunes de les coses que va dir ahir Laporta al debat amb el Senabre i el Júnior Minguella. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Atenció al que ha dit Bert Schuster, l'exfutbolista del Barça, entre molts d'altres equips, des de Mallorca, parlant sobre Hansi Flick, alemany com ell, i també sobre la situació del Barça.
En general, los alemanes hemos caído siempre bien, cuando llegamos, por lo menos al principio, ¿no? Y, bueno, Flick es un entrenador que ya sabe lo que es un equipo grande. Con el Bayern de Múnich hizo una temporada increíble, con un equipo pero más hecho quizá que el Barça. Yo creo que para mí en general el problema del Barça no es el entrenador, especialmente, ¿no? Esto no arregla ni a nadie, ¿no? Aunque lo cambies cada año, es un problema de equipo, que hay que buscar calidad y para pelear con los de arriba, de verdad.
Doncs atenció, l'opinió de Schuster no és problema d'entrenador, el que li passa al Barça és problema de qualitat de l'equip. De seguida estem a la concentració de la selecció espanyola, on a les últimes hores hem escoltat a 2 futbolistes que millorarien la qualitat de la plantilla del Barça, Nico Williams i Dani Olmo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un quart de quatre, estem a la concentració d'Espanya, de la selecció espanyola a Alemanya, amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Primer, les novetats esportives a dos dies del debut d'Espanya a la competició, Helena.
La notícia d'avui és l'absència de Laporta a l'entrenament. Té unes petites molèsties musculars a la cama dreta i s'ha quedat fent treball de recuperació al marge. Per tant, és baixa d'última hora i això aclareix els dubtes que teníem en defensa. El debut hi haurà com a titulars a l'eix de la defensa Lenormand i Nacho. Seran els centrals contra Croàcia aquest dissabte a les 6. Tot i les molèsties, Laporta es queda a la concentració i viatjarà amb l'expedició demà a Berlín. Mentrestant, a Barcelona, concretament a Girona, Pau Cubarsí fa treball cada tarda amb el seu preparador físic, però no haurà de tornar aquí a la concentració perquè, ja us dic, les molèsties de Laporta són lleus i, per tant, podrà disputar aquesta Eurocopa.
Escolta, i Nico Williams al partidazo, Helena, que simpàtic el xaval, eh?
Molt, molt. De fet, ens deien els companys dels diaris que han replicat la nostra entrevista que tenia molts clics, molt clickbait, ven molt Nico Williams, que a més, també és un dels grans reclams d'aquesta selecció. Va renovar amb l'Athletic Club de Bilbao al desembre i el seu futur podríem dir que està una mica a l'aire, perquè el Barça li ha posat l'ull ja des de fa temps i altres grans clubs que estan interessats en ell, tot i que tira de respuesta de Manuel. Escolta.
Bueno, yo estoy muy contento en el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Al final es el club que me lo ha dado todo, el club que ha apostado por mí al 100%. Estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir.
Claro, pero la pregunta es si sabes dónde vas a jugar. ¿Tú lo sabes?
Sí, lo tengo bastante claro, ¿no? Al final, como ya te he dicho, el Athletic es mi casa. Estoy muy contento y bueno, ahora lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa, que es lo importante, y lo demás pues no sé qué va a pasar.
És lo que tengo que decir, no sé lo que va a pasar. Queda clar que el seu futur està a l'aire, incert, com el de molts jugadors d'aquesta selecció. Un Nico Williams que el veiem sempre al costat de Lamine Yamal, inseparables. És com la figura de germà gran que té Lamine aquí a la selecció, juguen junts a la Play, de fet comparteixen equip a la Play, li dona consells, els consells que li dona Iñaki Williams quan està a l'Athletic Club. També està pendent de que Lamine Yamal faci els deures de quart de l'ESO. Així és la relació dels dos punyals d'aquesta selecció, de Nico Williams i Lamine Yamal, que potser en un futur comparteixen també que amb samarreta al Barça.
Como le digo a él, soy su hermano mayor, me tiene que respetar. Lo tengo bastante
directo. Te toca a ti ser un tirano, ¿no?
Ya lo sufrido, ahora le toca a él, ya lo sabe él. Sí que es verdad que está haciendo los deberes ahí, de vez en cuando le veo ahí en su cuarto haciendo los deberes. La verdad es que es un buen chaval. Estan haciendo las cosas muy bien y para la edad que tiene es bastante maduro.
Molt bé, estan molt juntets allà a la selecció espanyola. Seria fantàstic veure els al Barça junts jugar la propera temporada. No sé si serà possible.
És que, Joan, la clàusula són uns 55 ja. Milions d'euros. Sí, el Barça ara mateix no té múscul econòmic per fer front a aquesta operació.
Aquest matí ha parlat allà un altre futbolista que des de fa temps ja se'l vincula al Barça també.
Sí, de fet ho ha intentat el Barça en diverses ocasions. Tu ho saps bé, Joan, fitxar a Dani Olmo, que és el 10 d'aquesta selecció, que espera ser titular tot i que no juga des del 3 de maig, i evidentment se li ha preguntat també pel seu futur. Ja és una pregunta habitual en les rodes de premsa de molts jugadors d'aquí a la selecció. I no s'ha amagat, eh? Ha dit que esquivava la pregunta tirant de tòpic.
Sí, jo hablo con mi gente y estamos abiertas a futuras posibilidades que pueden pasar, pero bueno, eso ya lo hablo yo con con mi gente, con lo que lo tienen que saber. Yo ahora te voy a soltar un topicazo, pero bueno, estoy centrado en la Euro y en el primer partido que ya bastante tenemos con esto.
El que està claríssim al 100% és que no seguirà el Leipzig, que el debat és on jugarà la propera temporada, sí.
Exacte, està obertíssim a un canvi d'aires, ja ho he deixat ben clar, no? Parlo amb la meva gent i ja es veurà.
Molt bé, Helena, alguna cosa més des d'allà?
Doncs que ara comencem una odissea, Joan, de carretera i manta, el Sergio, el Miguelito i jo, perquè hem decidit anar amb cotxe per carretera fins a Berlín. Són 750 quilòmetres, hi ha obres en diferents trams de la carretera, de l'autopista, per tant, ens esperen 8 horetes i mitja de trajecte aproximadament.
Doncs prudència, condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
La competició, la Euro, arrenca demà i volem passar revista, volem preguntar-li a veure com ho veu a un dels especialistes en futbol internacional a la COPE, el Fernando Evangelio. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿preparado para el baile o qué?
Sí, 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 estamos con ganas. Ya ha terminado la temporada de clubes y ahora viene el baile, como dices tú. Sí. El baile es intenso, pero es muy bonito, o sea que vamos a disfrutarlo seguro.
Yo no he entendido nunca a esa gente que dice, no, a mí no me gusta el fútbol de selecciones. Digo, es que entonces a ti lo que no te gusta es el fútbol. Tú eres de un equipo, pero no te gusta el fútbol. Porque si te gusta el fútbol, te tiene que gustar un Mundial y te tiene que encantar una Eurocopa.
Bueno, somos de carácter tolerante, ya lo sabes, tú me conoces bien. Y respetamos todo, pero no lo entendemos. Iba a decir.
Sí, sí, correcto.
Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho. Hay que decir que nos gusta mucho y lo disfrutamos. Y como tenemos ese despliegue espectacular en COPE, que lo vamos a contar todo desde todos los lugares, pues seguro que lo vamos a disfrutar.
Bueno, tres preguntas muy rápidas, Fernando. Empiezo por España. ¿Qué opciones le das? A ver.
Yo le he colocado en semifinales porque me da la sensación de que por potencial ese sería nuestro nivel. Veo mucho pesimismo alrededor de la selección. Son cosas que no siempre tienen que ver con los futbolistas en sí o con el juego. La etapa de Luis Enrique ha sido muy polarizadora, también por nuestra parte, también por parte de la prensa, o sea, nos he hecho parte de la culpa de eso, sí. pero ha sido una etapa muy muy intensa y muy polarizadora y bueno, pues ahora hace falta tranquilidad, dejar trabajar a la gente y disfrutar de los futbolistas que tenemos muy buenos futbolistas. Entre ellos Pedri, que ha llegado a un buen nivel, sí. Y que apunta como titular. O sea que tenemos sensacionales futbolistas, tenemos jugadores con calidad técnica, con desequilibrio. Quizá nos falte un superdelantero. Bueno, es que a mí Morata, por ejemplo, me gusta mucho y creo que hace muchas más cosas que marcar goles. Pero bueno, ¿podemos tener un nivel inferior a otras selecciones en ese sentido? Pues puede ser que en brillo individual no sea una selección tan espectacular como otras. Pero tenemos buen nivel, tenemos buenos jugadores y yo confío en que el equipo puede llegar a semifinales, que me parecería... creo que hemos jugado 5 semifinales. Es muy difícil jugar una semifinal. Entonces me parecería un buen listón.
Dame tus 3 favoritas, porque yo creo que hay 2 que todos las meteríamos ahí, entre esas 3, pero me interesa saber esa tercera para ti, ¿cuál es?
Bueno, yo he dividido el tema en 3 escalones. Hay una favorita por encima de las demás, que para mí sigue siendo Francia, que es el equipo más completo. Además tiene a Griezmann y a Kylian Mbappé, que puede ser el jugador del torneo, luego jugador del Real Madrid. Y yo la veo muy muy sólida, muy fiable y lo veo el equipo más fuerte. Ahora mismo veo a Francia la selección más fuerte de todas. Veo un pesimismo creciente en los últimos días con Inglaterra, que es verdad que Southgate ha hecho algunas cosas raras en la lista y se ha dejado algunos muy buenos futbolistas fuera. Y bueno, hay escepticismo con Inglaterra. Yo la coloco en segundo lugar porque viendo la fase de clasificación me ha parecido una selección también muy completa y muy espectacular. Además, muy muy sólida, le rematan poco, le hacen pocos goles. A mí Inglaterra es físicamente muy poderosa. Inglaterra me parece un equipo muy completo, así que la situaría en el segundo escalón después de Francia. Y en un tercer escalón pongo a 3 selecciones entre las que está España. Pongo a España, pongo a Alemania y pongo a la Portugal de Roberto Martínez, que ha hecho una fase de clasificación perfecta. Es verdad que en un grupo sin grandes favoritas, pero también es difícil tener 10 partidos y que no tengas ni un solo día malo, que ganen los 10, que además goleando, que te metan pocos goles. Bueno, es una fase de clasificación perfecta. Cristiano Ronaldo está a muy buen nivel y por lo tanto a Portugal la sintúo en ese tercer escalón, sí, esas aspirantes a la medalla de bronce, por decirlo así.
Y dame una tapada, una selección que tú digas, bueno, esta, ojo, que nadie se lo espera y puede dar el golpe.
Bueno, hay varias. Tuve una experiencia desagradable con Canadá, me decepcionaron.
Sí. Te dieron cera con eso, ¿eh?
Me la siguen dando. Sí. Esta semana me han vuelto a recordar en redes sociales que di a Canadá como revelación y sí, nos pegamos un tortazo en la primera fase. Bueno, son cosas que pasan. Sí. Canadá había hecho una fase de clasificación perfecta en el Mundial y luego llegó y se la pegó. Pues puede pasar, pero hay selecciones que en teoría son de un nivel bastante bajo. Yo creo que están compitiendo bien en los últimos años. Me pasa con Hungría, que es una selección bastante peleona, que tenía un grupo muy difícil en la anterior Eurocopa y que quedó cuarta de grupo, pero que sacó dos empates a selecciones más potentes que ella. La Croacia de Modric y compañía siempre es un equipo competitivo. De Dinamarca y de Turquía esperaba mucho en torneos anteriores y al final me han decepcionado un poco. Y del resto de selecciones, bueno, a ver cómo lo hace la Bélgica de Domenico Tedesco, que cuando ha entrenado Roberto Martínez a Bélgica y ha tenido ese cartel de estrellones que tiene, la hemos situado incluso como favorita para ganar algún torneo, se ha quedado cerca de hacerlo, pero ahora se habla menos de Bélgica, que tiene un buen equipo, sigue Kevin De Bruyne recuperado ya a buen nivel después de la lesión, no va Courtois, pero tiene buenos futbolistas que quizá tengan menos nombre, pero tiene buenos jugadores Bélgica, y yo quiero ver también qué papel hace. Y hay otra selección, apunto otra selección, que está en unas circunstancias muy especiales y muy difíciles, que es la selección de Ucrania, que se ha metido a través de la repesca y que Ucrania creo que puede hacer un buen torneo porque también tiene buenos jugadores y hemos visto a Dobik y a Sigankov, los futbolistas, sí, del Girona, hacer muy buena temporada.
Sí, señor. Bueno, pues nada, Fernando, a pasarlo bien, a disfrutar, te escuchamos, ¿eh?
Venga, igualmente. Muchas gracias, Joan.
Hasta luego. Ahora Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La primera imatge del matí a Leipzig aquest matí, ser encapotat des de la finestra i la recuperació del meu equipatge, que des de primera hora ja es trobava a recepció dos dies després de sortir de Madrid. A partir d'aquí, vulguis o no, ja estàs una mica més tranquil i et concentres en els deures per avui, a poc més de 24 hores perquè comenci l'Eurocopa 2024 amb l'Alemanya, Escòcia, Berlín, el grup A. El mateix grup, Hongria i Suïssa. Serà el segon partit dissabte a Colònia. Serà el meu primer partit i ja estic estudiant a les dues seleccions. Serà a les 3 de la tarda després de debut a Espanya davant de Croàcia i tanca la segona jornada del dissabte a l'Itàlia-Albània. Mentrestant, l'equip de la Copa Leipzig encara tenim temps, per exemple, ahir a la nit per sopar al mític Ratzköller i trepitjar el centre històric i admirar la monumental figura de Johann Sebastian Bach. L'Eurocopa està a punt de començar.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge des d'Alemanya i bona Eurocopa, 3:27. Sabeu que la Fórmula 1 aterrarà al centre de Barcelona del 15 al 22 de juny? El Fórmula 1 Fan Festival portarà la diversió del circuit a Plaça Catalunya, amb un fan village ple d'activitats per grans i petits, concerts, esport, cultura, gastronomia. Reserva ara la teva entrada pel Fan Village a circuit.cat. I el dia 19, a les 6 de la tarda, al Plat Fort, alguns dels pilots de la Fórmula 1 conduiran els monoplaces pel Passeig de Gràcia en un roadshow obert a tothom. Abans del debat, un apunt del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Notícia important, perquè ja tenim a l'Aleix García a Alemanya per signar, sí, pel Leverkusen.
A Leverkusen, a punt de, si no està fent ja, de passar revisió mèdica. Recordo, actualitzo la situació. Va ser el conjunt alemany el primer interessat en Aleix García per la posició que pot ocupar en aquest equip i sobretot pel bon paper que ha fet aquesta temporada el conjunt de Xavi Alonso. Es va ficar pel mig el West Ham anglès. L'oferta del West Ham al Girona era superior d'inici, rondava els 12-15 milions d'euros l'oferta del Leverkusen. Un West Ham que feia aquesta oferta superior però que no estarà a Europa. Això era un hàndicap. Ha tingut temps després de no ser convocat, ser un dels tres descartats per Luis de la Fuente amb la selecció espanyola, per valorar i accelerar el seu futur a Aleix García. Es decanta per aquesta oferta que ha pujat pel que fa al Girona. Ara seran uns 18 milions d'euros fixes, més un tant per cent en variables. És qüestió d'hores que, òbviament, si supera, cantarem, serà un tràmit, la revisió mèdica, Aleix García sigui nou jugador del Bayer Leverkusen per un contracte de llarga durada i deixi uns bons calarons al Girona que li permetrà afrontar, doncs, dues operacions imminents, l'arribada de Luciano Rodríguez, l'extrem uruguaià, i del central eslovac Krejci. Atenció que el fitxatge de l'uruguaià estarà al voltant dels 12 milions d'euros i una mica menys el del central eslovac.
Perd el Girona una de les peces claus d'aquesta temporada. Amb la sortida d'Aleix García, segur que Quique Cárcel troba solució. 3:45, de seguida el debat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Obrim debat, obrim tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, què tal? Com anem?
Bé. S'ha acabat la pluja, surt el sol...
Avui solet,
el cel està blau...
Sí. I amb ganes d'Eurocopa o no?
Doncs sí, la veritat és que a mi em ve de gust. Les competicions internacionals de seleccions sempre m'han cridat l'atenció. Sí. És com una mica la sensació aquesta de... Sempre el meu cap ho associa al bon temps, al relax, a l'estiu... És una mica com el Tour de França, no? Quan comença el Tour de França és com relaxant.
Sí. Home, el Tour de França és tan relaxant, Dani, que sí, que hi ha vegades no, que quan obres els ulls ja està el corredor allà pujat al podi agafant el ninot aquell, el lleó que li donen, eh?
Sí, no descartis que pugui passar això en algun partit de l'Eurocopa d'Albània contra República Txeca i tal, però sí.
Però després té aquesta, no?, que et reuneixes amb els amics, que normalment jo no ho faig per veure partits del Barça o tal,
sí.
I sopes i veus un Itàlia, jo què sé, Anglaterra, per exemple, no sé.
Sí.
Tinc ganes.
Teniu alguna favorita?
França, no?
França, no?
Jo crec que França és la favorita, que això no vol dir que guanyi, però és la que té millor equip.
Jo no sé per què Anglaterra em fa l'efecte que...
Té molt bon equip Anglaterra, eh? Molt de talent, eh?
Hi ha una llista de 3 o 4, no? I Espanya està a baix de tot d'aquesta llista. Jo crec que França, Anglaterra, Alemanya i Portugal, no?, serien els 4 favorits, i Espanya just per darrere.
Sí, va, jo...
Nivell que Portugal, o per sobre Portugal.
Jo poso a França i Anglaterra potser per sobre, i a partir d'aquí hi ha un grup on Espanya podria estar, eh?
Sí.
No, Junior, o què?
Bueno, al final és futbol, si passes la fase de grups, tu jugues a un partit, i a un partit tot pot passar. Sí que és veritat que veig Anglaterra un punt per sobre, i, bueno, evidentment França no la pots menysprear, però sí, per mi són aquestes dues les que estan un punt per sobre de la resta.
A mi em fa molta gràcia perquè ja comença a veure una mica de, no eufòria, però ja... molta il·lusió, que està bé, i que tenen tot el dret a tenir-la, als mitjans de Madrid, amb Espanya, i em fa gràcia perquè durant tot l'any Mbappé és el millor jugador del món. Bellingham és brutal. I, no sé què. I ara que juguen contra Espanya, ara ja... Bueno, però Anglaterra no tiene nada. Este Bellingham... Bueno,
Pedri ara se sale. Pedri
sí,
se sale,
ara, Pedri, ara Pedri és Déu. Durant, quan està amb el Barça és un lisiat i un tal. Sí. Però ara amb Espanya és Déu i Bellingham no val res i tal. Bueno, veurem, a veure què passa.
A veure què passa. Ahir la Porta Júnior va estar davant dels senadors, entre ells el Minguella Sènior. Sí. Parlant de diverses coses.
Els mails els rebo jo, per cert.
Els mails de la convocatòria i tal.
Sí, sí, sí.
I tu l'avises, no? Tu l'avises amb ell? Vinga, cap allà.
Bueno, us diré la veritat. Aquesta última no el vaig avisar perquè no vull que mon pare ens doni un ensurt amb nerviosismes amb el cor. Ja. Llavors,
però
no
hi va anar,
avisar,
hi va anar,
però hi va anar perquè el tio és més ràpid i viu que...
Sí, sí, es va enterar igualment. Sí, clar, va parlar de números la Porta, Júnior, parla de brots verds, d'exercici ordinari en positiu, i amb els números és que sempre passa el mateix, els que estan a dintre els pinten positius i els que estan a fora pinten drama, i és que al final no saps
perquè,
a què creure.
Perquè amb els números sempre pots jugar i sempre pots carregar despeses o beneficis o entrades de capital que es comptabilitzen però que no han entrat. I jugant amb això. Llavors, al final, és un exercici comptable on tens quatre taronges de despesa i, a lo millor, has venut, jo què sé, sis taronges, però no les cobraràs fins d'aquí 10 anys.
Sí.
Però, clar, les has venut en aquest exercici i ho fiques com a guany. I així, doncs, donen números positius.
Sí. Com era allò, Dani?
O, per exemple, la primera venda de Barça Studios comptabilitzada, no van pagar... i ho van tornar a vendre.
Sí,
però
sí,
clar,
sí.
Però comptabilitzat...
Barça Studios s'ha vengut 14 vegades. Ja, Barça
per això mateix, vull dir... Que al final
no sabem quantes s'han pagat, però s'han venut moltes vegades.
Ho he intentat explicar no, d'una manera que tothom ho pugui entendre, perquè al final sempre és la mateixa pregunta. Com pot ser que donem positiu i estiguem com estem? Bueno, pues per això.
No, enginyeria comptable, no, deien, Dani?
Sí, enginyeria financera és la...
Financera,
no,
sí.
Però tampoc s'ha de ser gaire enginyer per enganyar d'aquesta manera,
Sí. No, està clar. Jo no... Vull dir, tothom sap la situació en la que està el club i tothom... Vull dir, la gent no és tonta. La gent veu que fa 2 o 3 anys el Barça estava en tots els fitxatges, treia el cap i tal, i ara és que... No és que no soni Mbappé pel Barça, és que estem veient a veure si podem inscriure Íñigo i Gavi, i no sé, si no podem ni inscriure els nostres futbolistes. Per tant, la situació és la que...
Em pensava que parlàvem de l'Orsa Legends, perdona.
Sí, és que
aquesta és la realitat. Llavors estic expectant també per saber com ho farem de cara a la propera temporada, no? I una mica doncs que els arguments pels quals van fer fora el Xavi doncs es compleixin.
Sí.
Mira, i si es compleixen, com quedarà l'equip per l'any que ve?
Abans, Júnior, hem posat un tall de Schuster que m'ha fet pensar en tu, perquè és el que dius tu sempre, que Schuster diu que el problema del Barça no és d'entrenador, que és de qualitat de la plantilla, dels futbolistes.
Correcte.
Ho ha dit claríssim.
Però és que el Schuster és entrenador i és un entrenador que podríem pràcticament dir que és exentrenador. Llavors, ell pot explicar les coses des d'un punt de vista menys mediàtic, però més real. I al final tots els entrenadors saben que són esclaus del seu planter.
Sí, sí. Sí, sí.
I jo no em cansaré de repetir-ho.
Sí, sí. Va estar Nico Williams al partidazo, Dani. No vindria malament aquest per millorar la qualitat de la plantilla. Una bandeta a Lamine Yamal, l'altra Nico Williams, no està malament.
Com la selecció espanyola, no? Seria l'atac del Barça. Jo amb aquest fitxatge... Si el Barça fa moltes maniobres i molts malabarismes i ven molts jugadors, aquest fitxatge sí que no em sembla impossible. Jo crec que el Barça, Nico Williams, sí que se'l pot permetre. Ara, no sé quan, potser és l'últim dia de mercat, potser has hagut de fer moltes històries, i el ritme que anem... Vull dir, clar, tenim a Deco, que va marxar de vacances al juny, que és una cosa bastant sorprenent en un director tècnic, ara ha tornat i tal, a veure quines operacions es fan, però jo Nico Williams sí que crec que podria jugar al Barça en un any o dos.
El Barça actual havia de fitxar un jugador com Luciano Rodríguez, per exemple. Això és un gran fitxatge.
El que ha fitxat el Girona.
Exactament, extrem, 20 anys, bon físic, bona tècnica... habilidor, ràpid...
El voldrà fitxar del Girona, 12, després del Barça.
12 milions d'euros.
Sí, sí.
Això és una bona política de fitxatges. I no em val que em digui, no, és que el Girona, clar, és aquest el seu target, perquè té menys pressupost. El Girona té el pressupost del City i ha anat a fitxar aquest jugador de 12 milions d'euros, que jo crec que serà molt bo.
Sí. No, segurament, perquè I, la veritat és que les claven totes, o quasi totes.
I juguen a Champions.
Sí. En fi, veurem, senyors, ho deixem aquí, eh? Dani Júnior, gràcies, a gaudir.
A vosaltres, igualment.
A passar-ho bé, que vagi bé.
Una abraçada.
Seguim. Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servihonda de Barcelona t'ofereixen mecànics experts, perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Sports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es, i que no te la toqui qualsevol.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, parlem ara de l'Espanyol, que avui és un dia important. L'Espanyol està a 90 minuts a un partit de poder-se classificar per la final per l'ascens. Quique Iglesias, bona tarda.
El Real Oviedo, què tal? Bona tarda, Bajori.
Sí, espera ja l'Oviedo a la final, eh?
Sí.
Va guanyar 0-2 al Camp de l'Eibar.
Amb suficiència, l'equip de Luis Carrión, exentrenador de l'Espanyol femení, fa uns anys, que té bona pinta, sense Cazorla, que està lesionat, i tant de bo no arribi a la final, perquè si el rival és l'Espanyol, és un bon jugador, com vam veure fa algunes setmanes. Un Espanyol que ja està concentrat des de quarts de dues a l'hotel habitual, l'hotel Esperia Sant Just al costat de TV3, tots disponibles, excepte, evidentment, el Sergi Gómez, que està sancionat. Jo tinc algun dubte, ara comentem a l'equip, però bé, en definitiva, ahir roda premsa d'un Manolo González que parla del bon moment en el que arriba aquest partit d'avui tan decisiu.
Bueno, sobretot que hem de sortir a guanyar, no convençuts del que som, convençuts que l'equip arriba bé, torno a dir el mateix, arriba bé, ja no pel partit l'altre dia, sinó perquè arribem de molts partits, que l'equip ha estat bé en molts aspectes, ens ha faltat a lo millor algú més de gol, però que l'equip arriba bé moralment, arribem com a equip, amb paraules majúscules, al millor moment des que estic jo aquí, que el grup està molt unit i que el grup segur que traurà el partit endavant, perquè mentalment arriba molt fort al partit.
0 a l'anada, com bé sabeu, amb el gol de Puado, que tornarà a fer parella del demanant amb Martin Braithwaite. 1.000 esportinguistes a la graderia, 11.000 entrades rebudes, distribuïdes. Si l'abonat respon, hi haurà avui una entrada extraordinària a Cornellà al Prat. Ho explicarem al Tiempo de Juego des de les 9. Juca s'ha recuperat, tot i que serà suplent a l'equip de Miguel Ángel Ramírez. El 100% dels resultats de casa aquest any de l'Espanyol, com et vaig dir ahir, afavoreix la classificació de l'Espanyol. El pla de partit de Manolo González és aquest.
Intentar tener nuestra identidad, la personalidad que tuvimos el otro día, no cambiar eso porque es lo que nos ha dado ir por delante ahora mismo. Saber que tenemos que tener posesiones largas también, que el equipo tiene que descansar con balón y defendernos con el balón nosotros. Entonces ya te digo, nosotros sabemos que ellos obviamente en un momento del partido van a tener que arriesgar, no les queda otra. Si es a inicio, si es en el 45, en el 60, van a tener que arriesgar. Entonces, pues bueno, sobre todo no cometer errores que a ellos les metan en el partido y sobre todo tú mantenerte firme y fuerte.
Les portes de Cornellà obren mitja hora abans de lo habitual, 19:30, per tal de que l'afluència doncs sigui una mica més ràpida. Joan García a la porteria, Omar, Calero, Cabrera, Milla o Olivan, tinc aquest dubte, al lateral esquerre, al carril esquerre, com bé li vulguis dir, Jofre, Keidi, Grajera, Melamed, Puado i Martin Braithwaite.
Com que la cita és tan important, li hem demanat que ens acompanyi avui i està aquí, ha acceptat el Dani Solsona, el gran Dani Solsona. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la visita, eh?
No, gràcies a vosaltres.
Com tenim el cos?
Tranquil.
Sí?
Ara mateix, sí.
Però després la cosa ja s'accelera una mica o què?
Quan comenci el partit.
Sí.
No, abans tampoc. Quan comença el partit i veig com comença a funcionar els primers 5 minuts, doncs o pateixo o no pateixo, segons la meva sensació que em dona el joc que puguin fer un i els altres.
Estaries menys nerviós si haguessis de jugar, si tinguessis 30 anys i haguessis de jugar. El jugador està menys nerviós que l'aficionat?
Els jugadors, jo crec que ara estan tranquils i quan ja va anar al vestidor a posar-se les botes i a fer-se els massatges i tot això, doncs el jugador el que voldria ja és entrar al terreny de joc i començar, no? En aquests moments potser sí que estàs una mica més nerviós de l'habitual.
Durant la temporada hem anat parlant i tu amb l'equip has estat, no diré que pessimista, però sí bastant crític, no ho veies clar, sempre has dit no tinc la sensació de que ens doni per classificar-nos o per pujar directes, però ara que ha arribat al playoff, després de veure el partit de l'altre dia del Molinón, t'ha canviat una mica la sensació o no?
La sensació que he tingut durant tota la temporada, com bé deies, ja amb l'època de Luis García, que sí que tenia una idea molt clara de joc, d'atac, però després rebien molts gols i no van acabar de quallar, però la idea la tenia, no va sortir bé. Després va arribar Ramis, que van dir que era un entrenador molt defensiu. A mi em va semblar que no era ni defensiu ni ofensiu. Els resultats van ser els que van ser. I ara, amb Manolo, doncs l'equip sí que ha guanyat en fortalesa defensiva i després ens costa molt generar jugades en atac, no? 17 partits sense perdre. Ara, i feia mesos que jo estava comentant, veient a l'equip, dic, escolta, s'ha d'assegurar el play-off, perquè en aquells moments jo ho tenia bastant clar que arribar entre els dos primers ens costaria molt pel joc que estàvem fent. Mm. I assegurar el play-off era obligatori. Bueno, i això s'ha fet, i ara tenim aquesta papeleta.
Però l'altre dia es va jugar bé, Dani.
Sí, però això no es tracta d'un dia de jugar bé. Es tracta de jugar bé més partits. És veritat que també vaig dir, home, seria important quedar entre el tercer i el quart, sobretot per aquesta lleugera avantatge que pots tenir en el cas d'empat i la pròrroga, on no hi ha penals i es classifica el que queda més a dalt a la Lliga, doncs això et podria servir en algun moment. L'altre dia va estar bé contra l'Sporting, sí, va estar bé, defensivament no va concedir, o va concedir poc, van tenir dues ocasions molt clares, però és normal, és habitual que un equip pugui crear dues ocasions, eh? I nosaltres vam esperar el moment i hem vingut amb un resultat, doncs, favorable. Això no vol dir que estigui fet.
Però ja... la dada aquesta que ha donat el Quique, que ja la va donar ahir, a mi em sembla brutal, que amb el 100% dels marcadors que has fet aquesta temporada a casa, sí, estàs classificat per la final.
Sí, ho vaig veure, sí. Home, tant de bo. Tant
21
de bo.
Partits.
Tant de bo, no? Però optimistes, evidentment, per aquest partit, evidentment, i que crec que guanyarem, evidentment, sí. Però sempre s'ha de tenir una mica de tranquil·litat, perquè aquestes poques possibilitats que pot tenir el rival, com que ja porto 60 anys o no sé quants de futbol, i n'he vist de molts colors, escolta, jo potser estic ara una mica més intranquil que el partit que abans de jugar contra l'Sporting. Perquè ara sembla que ja ho tens.
Ja.
Sembla, no, tens moltes possibilitats. I dius, hòstia, ara si et fotessin una clatellada ara seria mortal, no?
Sí.
Bueno, jo espero que no, que tenim molt camí recorregut, però s'ha de certificar avui.
Sí, a mi l'Sporting tampoc, jo no l'he vist durant l'any, però l'altre dia no em va donar la sensació, no el vaig veure un equip capaç de venir aquí i guanyar 0-2 o 1-3 o...
No, la veritat és però, que no sé. quan amb la classificació i els tres equips que et podien tocar, no? Doncs l'Sporting, alguns vam comentar que potser dels tres que ens podien tocar, l'Sporting era potser el menys perillós, encara que venia d'una bona dinàmica, perquè estava fora del play-off, estava setè, havia de guanyar el camp de l'Aldenc, s'havien de donar una sèrie de resultats, que es va donar, que el Santander va perdre camp del Cuer al Villarreal, i això t'envalentona, no? Però jo crec que eren més perillosos a l'Eibar i a l'Oviedo.
Jo li tinc por a un 0-1 aviat, pel cap i per les cames dels nostres.
Home, un 0-1 aviat, pel cap, les cames i per la gent.
Per això.
Perquè estaríem ja tots apretats, no? Home, jo no espero aquest desenllaç, amb un inici, si estem concentrats. Jo crec que... no visualitzo un 0-1 i a veure què passa el resta de partit, no? Perquè has d'anar per totes. És veritat que ells s'hauran de descobrir una mica, han d'anar a buscar el partit, també ho deia Manolo, quan ho faran? No ho sabem. No crec que surtin allà de primeres a dir, escolta, que hem de guanyar el partit i anem tots a l'atac. No crec això. Jo crec que estaran ben posicionats, que esperaran el seu moment i...
Sí, home, perquè tampoc n'han de fer quatre.
I quan creguin que d'allò és a la millor el tram final, quan quedi un quart d'hora, 20 minuts de la segona, de que acabi el partit, doncs aleshores potser sí que hauran de fer un esforç i aquí et pots aprofitar.
El dimarts vam estar amb el Manolo González allà, el vam anar a entrevistar a la Ciutat Esportiva i ell va dir una cosa que em va agradar, que és, parlant del tema de la pressió quan arriba una promoció d'ascens com aquesta, ell diu, nosaltres tenim un petit avantatge que hem jugat amb pressió tot l'any, perquè des de la jornada 1 a l'Espanyol se li ha demanat que pugés directe. I ara nosaltres estem a la promoció i sabem gestionar la pressió. En canvi, els rivals igual durant l'any no han tingut tanta pressió i ara és quan la tenen.
Sí, pot ser, però la pressió l'han tingut a casa. Fora no, però a casa els resultats no han estat. I la gent, hi ha hagut moments que s'han emprenyat i de valent, eh? I sense anar gaire lluny, el darrer partit contra el Cartagena, a la primera part, la gent estava emprenyada de nassos, eh? Per què? Perquè l'equip... És que l'equip venia d'empatar a casa amb el...
Andorra.
Amb l'Andorra, amb l'Sporting.
Amb el Tenerife.
Amb el Tenerife i amb el Osca. Aquests quatre partits. I després ja vam jugar contra l'Oviedo, que va passar el que va passar, i anàvem obligats per entrar al play-off. I es va guanyar aquell partit.
El vas guanyar com el podies haver empatat. Exacte. També perfectament.
Exacte. Vull dir que la gent, el joc que ha fet l'equip aquí a Cornellà, doncs... rares excepcions, podem parlar del dia del Valladolid, potser el dia del Elx, i algun altre partit, amb tots els entrenadors parlo, perquè escolta, va venir l'Aldeg i te'n va fotre 3. I va venir la Morivieta i anava guanyant 0-2 o no sé quan, i després es va remuntar. Arribes ara amb el millor moment? Pot ser que arribis en el millor moment, i a més hi ha un altre aspecte que també s'ha de valorar, almenys jo crec que els rivals el valoren, que és a dir, hòstia, aquest equip porta 17 partits sense perdre.
Sí, sí.
Aquí al cap diuen, hòstia...
Per guanyar aquests tios, no? Els costa guanyar, però no perden, eh?
Exacte, també. Per això jo mantenia la possibilitat de dir quedar tercers o quarts, perquè no, empatem, i dic, hòstia, en cas d'empat tens això, no?
Què t'està agradant més, com està jugant? El porter, el Cabrera, que a mi m'està encantant, o el davanter centre?
No, que el porter ho està fent molt bé i segurament serà un gran porter, si no ho és ja. Recordem com va començar.
Sí, sí. No, sempre ho comentem, que quan va debutar i tal se'l veia molt nerviós, però ara jo el veig amb una confiança brutal.
Sí.
S'atreveix a tot, a sortir amb els peus, tal.
Li falta una mica, com tot, però és un procés, però que hi ha material bo, veurem com continuarà la propera temporada. Defensivament, doncs els defenses no són dolents, el que passa que quan et marquen gols, el defensa, el Cabrera, l'altre... No, defensivament no ho estan fent malament. Nosaltres on tenim el problema és de miscam endavant. Segons la meva...
Costa generar, però tens un tio que fa gols.
Sí, tens un home que et fa gols com el Braithwaite, ara el Puado, a veure si ja s'acaba d'enxufar, que ha marcat bastants gols, però no ha estat molt fi durant la temporada, i al mig del camp no tens elements de gestionar molt el futbol, no? Pol Lozano, Cabrera...
Grajera,
Keidibare... I l'únic que sembla que pot fer alguna cosa és Aguado, però queda una mica diluït, i a dalt doncs tens Jofre, que no sé si jugarà, clar, els altres de dalt tens Jofre, Salvi, Lazos, Keita Balde... Clar, i que sí, ara Nico Melamed, anem a veure, però ahir ens costa. El que passa que tenim la sort de tenir a Braithwaite, que sense que intervingui molt en el joc, l'altre dia va estar molt millor en el joc, el que és en combinacions, però normalment intervé poc, però a l'hora de les pilotes aquestes a dins de l'àrea i de cap, encara que no sigui molt alt, va bé de cap,
sap què fer,
sí. I allí és ràpid, intueix bé, té 2 metres d'arrencada i s'aprofita de tot això.
Senyors, molta sort aquesta nit, eh?
Sí, senyor, Quique. Molta sort, serà la nostra i la de moltíssima gent.
Dani, gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los renfecitos altos.
Renfecitos. Así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más renfecitos.
Renfe. Tu tren.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Doncs res, Albert, el Real Madrid campió de la Lliga CB per la via ràpida, eh?
Sí, per la via ràpida en tot el playoff, perquè no ha perdut cap partit, ni a quarts, ni a semis, ni a la final. L'última victòria a Múrcia ahir, 73-84, amb un conjunt coral i amb Musa com a MVP, millor jugador de la final. Recordo que el Real Madrid guanya 3 títols aquesta temporada, 23-24. Supercopa, Copa del Rei, Lliga Endesa, títol número 37, que torna a recuperar després de guanyar-la al Barça la temporada passada i va jugar i va disputar la final de l'Eurolliga, però va perdre davant Panathinaikos. És a dir, que gairebé fregant l'excel·lència al Real Madrid aquesta temporada.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Tanquem nova medalla per la sincro als europeus de Budapest. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Consejo Catalán, porque son Emma García y Denis González. Ganaron ayer el oro en la modalidad rutina libre por parejas mixtas en estos europeos de Belgrado. Con esta medalla, la natación artística española suma el tercer oro en 3 jornadas, el del equipo rutina técnica y el logrado por el propio Denis en la modalidad de solo técnico, al que podría sumar mañana un nuevo oro en la final de rutina libre de dúos mixtos en el que formará pareja con Mireia Hernández, con lo cual la cosecha ya ascendería a 4 oros. Hemos hablado con Emma y Denis, que se muestran muy satisfechos de un metal que se les resistía.
Per nosaltres era tot un repte, jo feia molts anys que estava perseguint, no?, aquest títol, sempre quedava segona i era com que resistia. Per fi, doncs, tot l'esforç i el treball té la seva recompensa, estem molt contents.
Segon dia consecutiu que competia, sabia que això em podia afectar els braços una mica, ja que encara no s'he recuperat del tot, però al final crec que hem fet molt bon treball. Estic molt content, òbviament, per l'or. Hem tingut un petit error que ens ha perjudicat a la nota final, però almenys no en el resultat.
Por cierto, que el nadador ha denunciado los insultos homófobos que ha recibido en redes sociales, en su cuenta de TikTok. Ha dicho que son gente que no ha ganado nada en su vida, que no sabe lo que es disciplina y, sobre todo, una cosa importante. Sé que un niño que está empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así le va a afectar y no quiero eso.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gil, superstart!
amb aquesta sintonia, aquesta secció...
Així comencen els partits de l'Eurocopa, o
què? Així hauríem de començar els partits de l'Eurocopa, clar que sí. Te'n recordes, Batllori?
Amb aquell logo, sí.
Amb aquell logo, RTV, i després sortia la televisió local que et feia el partit, la RAI o la TF1 o la OTR d'Àustria. Oh, quin goig! Bueno, que amb el Tedeum de Charpentier lliurem el testimoni als companys de desplaçats a l'Eurocopa, que sí, ens absorbeixen la franja horària. No sense abans fer una petita suma. 34 d'esgrima, 20 d'hoquei gel, 13 de vòlei, 8 de bàsquet, 3 d'escacs, 3 de vòlei femení, 2 d'esgrima femenina, 1 d'handbol, 1 de rugby a 7 en noies i 1 de waterpolo. Total 86. 86 copes d'Europa que té el CSKA de Moscou. Alerta el que passa quan presumeixes que tens 48 copes d'Europa, perquè, clar...
No són poques, 48.
No són poques, però... No
ets el que més.
No són poques, però no són 86. Que jo sàpiga, en matemàtiques, 86 és superior a 48. Última hora, Batllori.
Última hora.
Eden Terzic abandona el Borussia de Dortmund, rescindeix de mutu acord el contracte amb el club alemany, si no posis aquesta cara. Nadal, no a Wimbledon, sí a Bastad. Thiago Mota, nou tècnic de la Juventus, i en futbol sala, Àlex Yepes renova una temporada més amb el Barça de futbol sala.
Les enquestes en clau Barça, la Porta parla de brots verds. Creieu que l'economia del Barça millora el 59%, empitjora el 41%. En clau Girona, el substitut de l'Aleix García, creieu la majoria que s'ha de buscar un nou fitxatge, el 67%, i en clau Espanyol, passa o no passa la final avui, creieu que passa la gran majoria, tant de bo, el 84% dels que heu votat. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. We'll be right back.